Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I quan morro escurece, eleva a Deus una prece.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Són les 12 i 2 minuts. Bon dia, us informa Júlia Julbé. Barcelona obre la porta a limitar el número de creuers que arriben a la ciutat i fins i tot reduir terminals. En parla l'alcalde Jaume Collboni.
Són mesures que s'estan adoptant altres ports europeus i internacionals. Està passant a Amsterdam, per exemple, està passant a Venècia, i nosaltres anirem en aquesta direcció, en la direcció de limitar i reduir el nombre de creueristes, sobretot els que fan escala a la ciutat de Barcelona, o limitar l'arribada de creuers, o fins i tot, en el futur, suprimint alguna terminal.
I és que l'últim conveni signat amb el port va ser l'any 2018, quan van arribar 2,6 milions de creueristes, però l'any passat aquesta xifra va augmentar considerablement fins als 3,6 milions. Per això l'Ajuntament i el port ja han iniciat converses per signar un nou conveni que podria incloure, o escoltàvem ara, la supressió d'alguna terminal. I sobre el show de Louis Vuitton al Parc Güell, l'alcalde de Barcelona ha valorat molt positivament que la marca francesa escollís la capital catalana per fer aquesta desfilada, i sobre les protestes a l'exterior del recinte només ha dit que són legítimes. Més qüestions. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, s'ha desmarcat aquest divendres de les declaracions de la vicepresidenta Yolanda Díaz, dient que Palestina ha de ser lliure des del riu y fins al mar. Álvarez ho ha dit a RAC1.
Política exterior de España y las posiciones en política exterior las marca el presidente del gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores. Yo me he expresado en muchas ocasiones. El reconocimiento es un primer paso. Y en el momento en que vuelva la paz, lo que tenemos que hacer es unir todas fuerzas para poner bajo una única autoridad nacional palestina Gaza y Cisjordania. Hay que dar continuidad a ese territorio y conectarlo por un corredor. Hay que darle una salida al mar, que no tiene en estos momentos, y hacer un puerto en Gaza.
I des de les files del PP han criticat precisament que es vulgui reconèixer Palestina en un moment en què asseguren que no té uns límits territorials definits. I a Catalunya, el candidat de Junts a les Europees, Toni Comín, fa un avís als socialistes. Si no donen suport a la investidura de Carles Puigdemont, el país es veurà abocat a unes noves eleccions.
El PSC potser constata que no té el suport necessari per la seva investidura. Llavors ens haurem de trobar amb unes eleccions que nosaltres no volem de cap de les maneres, però no ens fan la més mínima por, per dir-ho d'alguna manera. No ens inquieten, no les volem. Creiem que no són bones pel país i que no són necessàries. Pel país, el normal és que Junts faci el que està fent en aquests moments, postular-se per la investidura.
Les forces independentistes Junts, Esquerra i la CUP sumen a hores d'ara 59 diputats, mentre que el bloc defensa el Partit Socialista amb Esquerra i Comuns sumen 48. I abans dels esports, una darrera informació, perquè la Policia Nacional ha detingut a Portbou, això és a l'Alt Empordà, un home acusat d'agressió sexual a menors mentre intentava fugir. S'ha produït aquesta detenció. El jutjat de Rubí havia dictat la prohibició de sortida del país i havia demanat a l'home que entregués el passaport, cosa que no va fer. La policia el va localitzar en una andana de l'estació de trens amb la intenció d'agafar-ne un en direcció a França. L'home mostrava una actitud molt nerviosa i vigilant, i això va despertar les sospites dels agents, que feien controls aleatoris per comprovar l'entrada i sortida de persones del país. Ara són les 12:05. Plana esportiva. Jorge Martín i Marc Márquez han liderat la primera sessió d'entrenaments lliures que s'ha disputat aquest matí al circuit de Montmeló en el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que comença avui divendres. Els dos pilots han protagonitzat un frec a frec que ha acabat amb el madrileny fent el seu millor temps. Per darrere de Márquez, el més ràpid, Brad Binder. Aleix Espargaró, protagonista absolut ahir amb l'anunci de la seva retirada, vol marxar de la seva última cursa amb bon gust i de moment ha arrencat amb bon peu, certificant el cinquè millor temps. A Vinyales, el seu company Aprilia, li ha costat força més i s'ha quedat fora dels 10 primers. D'altra banda, en futbol, les jugadores del Barça ja són a Bilbao per disputar demà la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió. Les acompanyen uns 50.000 aficionats blaugranes que s'han desplaçat fins a la ciutat basca per donar suport a l'equip que podria alçar la segona Champions consecutiva. L'equip ha viatjat al complet. També Mapi León ha entrat en aquesta convocatòria, tot i que de moment encara no tindria l'alta mèdica. Doncs amb aquesta informació acabem. Més notícies a la una del migdia. Recordin que sempre també poden ser connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat. Mentrestant, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de La Caravana.
Ràdio Estel. Els diumenges a 9:15 del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 9:15 del vespre a Ràdio Estel.
Amb la rutina i el dia a dia estic esgotada.
Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a Laboratoris Marnis, a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
8 minuts que passen de les 12 del migdia. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, o què? Es diu bona tarda, ja?
No, a partir de les 12.
És que és una cosa que no entès mai, jo.
Sí, som. Què?
Bueno,
digues bon dia, que bon dia és... Bon dia és tot el dia.
Bon dia.
Fins les 12 de nit.
Bon... Torno a fer.
Vinga.
Bon dia, Joan, com estàs?
Bon dia.
Bé, sembla que estigui massajant una obra, eh?
Espera. Bon dia! No,
Què tal, com estàs?
Bé. Esperant les notícies que em portis de...
De Cannes.
De Cannes.
És que...
Està sent prolífic el festival de Cannes?
És molt llarg.
Sí, s'està fent llarg.
Es fa llarg, sí.
Sí.
Sí que es fa llarg.
Però abans...
Vols jugar, ja?
Sí, home, i tant.
L'audiència també ho vol.
Això vol dir especialment... que m'has portat una molt rareta.
Nah, jo crec que no. Estic sent molt complaent. No sé ni si es diu així.
Tira la complaença, tira. Bueno, ja tenim això,
I fins aquí?
Requiem per un sueño, Aronofsky.
Molt bé. Saps per què he intentat? Ara ja et tinc calibrat. Ja sóc com una intel·ligència artificial que ha fet totes les seves proves. Sap perfectament. Quina matrícula.
Pràcticament al juny, eh?
Sí. M'ha costat. Sóc una intel·ligència artificial que va amb Windows 97.
Vas lent, eh?
Sí, noi. Què vols que hi faci?
No es pot ser ràpid amb tot el que fas.
No, és que al final la gent es mal acostuma a les intel·ligències artificials ràpides. I això és com el periodisme, ha de ser reposat.
Ja.
Llavors t'he calibrat. Per què? Perquè tinc la teoria que moltíssima gent ha escoltat aquesta banda sonora
i no sap
més en vídeos de YouTube de resums de gols, Leo Messi, highlights 2012-2013.
Sí, segur.
I no saben ni d'on ve.
Correcte.
Llavors he volgut jugar amb tu aquesta carta i m'ha sortit fatal.
Però fatal.
Però fatal, eh? Ara mateix marxaria a la terrassa aquí al costat. De fer un cafè sol.
Hem de fer el recompte a final de temporada,
eh? Què estic perdent?
No ho sé. No
començaré a portar cançons, ja, una altra vegada.
No. Que cançons sí que no...
Sempre recordaré la primera...
No domino gens.
Que era la de Batman.
És veritat.
I aquí va començar tot.
Aquí va començar tot. En fi.
Què parlem?
Anem a Cannes?
Vols que parlem de Cannes?
Si hi ha algú de què parlar.
Sí, la gràcia, per molt que fem bofa i befa...
Si no ho deixem aquí, ja està, eh?
No, però per molt que fem broma del festival...
Sí.
Hi ha dos apunts aquesta setmana que m'han semblat bastant interessants. El primer és un reportatge que he vist del Gregorio Belinchón, que per mi és una de les referències absolutes de cobertura Mundo Hollywood des dels mitjans d'aquí de l'Estat, que respon a una pregunta que jo sempre m'he fet molt, no per que no sàpiga, entre cometes, la resposta, sinó perquè no sàpiga la complexitat del paisatge. És a dir, Cannes ja no és un festival de cinema. És molt més que un festival de cinema i fins i tot al final el que menys importa són les pel·lícules, perquè només ha passat, per exemple, dues vegades a la història que la Palma d'Or i l'Oscar siguin el mateix... Normalment, entre el 70 i el 80% de les pel·lícules que es projecten a competició tenen el mateix recorregut en distribució i en sala que si tu i jo pengem ara mateix un vídeo del nostre aniversari al Yelmo, literal. Hi ha alguna... És que passa molt i és una cosa que també et dona una idea, a vegades, no de com d'allunyat està Cannes, sinó de per on es mou el consum de la gent, que no té per què ser bon i dolent, sinó al final aquí cadascú veu el que li dona la gana o la publicitat que se'n fa. Però el punt és que allà el que tu veus pràcticament són catifes vermelles, a punta pala, aquelles fotografies pujant les escales al paler, festes, models i influencers. En masculí i en femení. Llavors, m'ha agradat molt aquest reportatge, us el recomano de veritat, o sigui, estic fent aquí promo d'una cosa que, evidentment, no sé jo, però que em sembla molt interessant, perquè és un tio que sap moltíssim, que és aquell punt de... Són 12 dies, i allà el que importa més és si tu pots entrar a una festa exclusiva o no, de grans marques.
Val.
O sigui, el que importa més del Festival de Cannes no és els crítics que van allà, que al final han acabat tenint una repercussió pràcticament mínima, sinó tot l'enjambre de personatges que hi ha pel mig.
Val.
Per què? Fins i tot hi ha un punt...
És un festival de connexions? És a dir, de
molt més.
Sí, eh?
Però el que més.
Val.
I mira que en el seu moment Cannes era el punt de l'avantguarda, la referència entre cometes... perquè feia el contrapès al Festival de Venècia, perquè el Festival de Venècia, per qui no ho sàpiga, com es crea, el crea la Itàlia feixista de Mussolini, i la contraposició va ser Cannes, en el sentit de ho fem des del costat dels aliats, etc. No va acabar de funcionar perquè l'havien d'estrenar l'1 de setembre, el 39. I què passa, ese dia? Pues, la Segona Guerra Mundial. Però com a essència era una mica aquesta dualitat. Però... ara importen més les empreses, el que passa sota del paler, que hi ha com uns pavellons gegants on fins i tot Catalan Films i el Festival de Sitges van allà a recaptar pel·lícules o a vendre segons quines projeccions o productes, el que tu vulguis.
Sí.
Però a mi el que em fascina de veritat és que ara importa molt més quines joies o quins vestits o marques de roba porten certs actors o models a la catifa vermella que han estat convidats exclusivament per vestir-se, passejar per allà, fer-se les fotos, fer veure que veuen la peli, bé, no té ni pinta que es vegin ni la peli, marxar, fer un dinar o un sopar amb X persones, publicacions X a X xarxes socials i adiós. I es mou una quantitat de diners increïble. I em sembla com un tema molt interessant per allò de dir, no, és que Hollywood tal... Sí, Hollywood segur, el que tu vulguis. Però Hollywood té Marvel i té Disney i té Pixar i té la MGM i tots aquests, i faran les seves festes, i les fan, i les fan bastant grosses. Les festes dels Oscars són tremendes, però fan pel·lis, i les pel·lis es veuen.
Sí, sí, sí.
Cans, tu creus, hi ha pel·lis... De l'Abbas Kiarostami, quantes pel·lis t'has vist?
No, no.
I porta dos palmes d'or.
No, no, és així, és així.
Llavors, m'ha semblat com molt interessant, i no sé si tu tenies també aquesta idea del punt de... Allò ja és més un aparador que una presentació de pel·lícules interessants.
Val, jo tinc la pinta de que... de que Cannes va néixer, a part de que, pel que explicaves, o jo tenia entès que Cannes era un festival d'un cinema... Clar, és que si dic cinema molt, molt més independent, el cinema independent s'ha etiquetat molt.
Sí, no, però...
Però jo crec que tu m'entendràs quan dic jo cinema independent, és a dir...
Fora dels cànons...
No són els Oscars. Exacte. Val?
No només tan blockbuster, sinó comercial. Perquè Rebecca de Hitchcock era comercial.
Sí, 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 tal qual. Val? I s'ha acabat convertint, doncs sí, en una catifa vermella d'una gala dels Oscars.
És que és molt bèstia.
Sí.
Una de les influències
catalanes. Però això li ha passat a... Podem anar cap a casa nostra, eh? Això li ha passat a Sant Sebastián.
Sí, però potser el ser més producte nacional hi ha cert consum més elevat, entre cometes. I també es presenten certes sèries i tal. I la gràcia potser també de Cannes, també com hi ha aquestes propostes fora de concurs i et porten grans blockbusters, Fast and Furious va arribar a estrenar-se a Cannes, llavors ja té una mica el punt aquest de...
És que és bèstia, eh?
Ens apropem al públic, però sembla com un director de museu d'aquests remilgadíssims dient, no, vaig a veure grafitis al carrer. Si m'apropo una mica a la gentota i m'emporto una paret sencera i la poso ja al mig del museu i dic, això és la calle. Pues, és una mica aquesta rabieta, saps, del paternalisme, però m'ha semblat molt interessant perquè...
Voldràs anar a la imminent a Cannes o...
Jo no, però és que igual, no... És que no que m'hi convidin.
Val.
Que no m'hi deixen ja entrar-hi. Si fan una mica de research, no crec que els agradi gaire. Però em semblava molt, molt interessant perquè una de les influències catalanes joves d'aquí, que té més repercussió a les xarxes, l'Àngela Mármol, clar, vaig veure les històries i se n'anava cant. I jo, surt alguna pel·li, ha fet alguna cosa? No ho sé, alguna sorpresa, algun cameo, no entenc res. No. Passarela, catifa vermella, veure la pel·li d'Emília Pérez amb Selena Gómez, dinar amb el Selena Gómez i adiós, cant. I fins aquí. Mentre els nostres crítics estan set en un pis on hi caben dos, menjant migues de bocata i cobrint sis pel·lícules al dia per
sí, això és
els
així.
Mateixos diners que
això és així.
Que la hormiga Ants transportant.
No, és que estava pensant que comença a passar
passa
a Sant Sebastián, però també comença a passar a Sitges.
Sí. Comença, diu.
Ja. Ja.
Fins aquí el silenci. Les novetats de Cannes. I l'altra segona notícia que volia portar, sí. I això ja en parlarem quan s'estreni aquí, que és que es va poder veure la pel·lícula de The Apprentice.
Val, què és això?
Que retrata la vida de Donald Trump jove quan ell començava els seus negocis immobiliaris.
Ui.
I Donald Trump ha anunciat que vol denunciar els creadors de la pel·lícula. Vaja. Perquè han fet un relat pervers d'ell, etc. Bueno, The Land of the Free i tot el que tu vulguis, menys quan em toques la corbata.
Clar, sí. Si algú li posa un mirall davant...
Make America Great Again, but not movies about me. Macarroni.
Llarg, llarg.
Sí, la gorra quedaria fatal, eh? Donaria la volta. Com es nota que de màrqueting sou molt dolent. Qüestions.
Tenim estrenes?
Estrenes.
Ah, no, sí, tenim estrenes.
I una d'elles implica el Festival de Cannes.
¿Ah?
Furiosa, nos hemos alejado demasiado.
Mira, una de les, dels moviments més intel·ligents que han pogut fer a Can i les distribuïdores, perquè quan es parla d'ella en un festival, se'ns estrena als cinemes de casa nostra i la podreu anar a gaudir. Seré sincer, no l'he vista. Per què? Perquè Mad Max no m'interessa absolutament res.
No?
No. Això no vol dir que jo no valori la immensitat que ha aconseguit George Miller, que amb 79 anys ha tornat a fer una pel·lícula que, segons la crítica, la Can, té un component original que s'allunya del exitazo que va ser Fury Road, que aquí, mira, una de les coses que normalment ens passa al revés, que jo ara indico pel·lícules que molta gent defenestra, amb aquesta em passa al contrari. Tothom ha parlat de Fury Road, a mi em va semblar una cosa que no tenia, planíssima, però podia valorar que era un show absolut. Llavors...
A mi em passa amb totes les de Mad Max noves, eh? Que no acabo d'entendre el concepte.
És, bueno, pues, jo crec que és entrar en una festa on tothom va passadíssim de voltes i tu no.
Una mica Fast and Furious a lo raro.
Pitjor encara. Jo diria Fallout i Fast and Furious es troben i tenen un fill molt bastardo. Però se li valora l'originalitat a Miller i també l'originalitat a l'hora de fer una prequela, perquè per qui no ho sàpiga és una prequela del que vam veure fa 10 anys. I la qüestió és, Anya Taylor-Joy i Chris Hemsworth són la dupla que la gent ha de tenir al cap per veure aquesta pel·lícula. Tot l'altre és show. Llavors, si t'interessa Mad Max, és la teva pel·lícula. Et sembla un tòpic, però és així. Per què? Perquè no és una pel·lícula que pugui introduir a ningú.
No, eh?
Al ser una prequela, però també una continuació...
Dona moltes coses per fetes?
Sí, perquè és difícil situar-te en aquest ambient. No et dic jo que tu no poguessis veure Mad Max Fury Road si no t'havies vist les originals amb Mel Gibson i tal, però sí que et donava una nova perspectiva, una altra cosa, com un moviment paral·lel, una nova visió, saps, més moderna, llavors amb una tecnologia nova...
Fa estona que ho penso, Víctor, i estava pensant, no ho diguis, perquè és una fricada de comentari i pot no tenir sentit. Però és que jo crec que té tot el sentit del món. Amb tot el respecte cap a George Miller, que el té, sobradament el té. Però a mi Mad Max em sembla un intent del que s'ha fet amb Dune, però malament.
Bé, no, potser no t'ho compraria, eh?
Jo perquè... Estic dient que no m'ho compraràs.
No, però en el sentit de... Entenc per on vas... Però la gràcia potser de George Miller amb això és que com és la seva creació i pot fer el que li doni relativament la gana, la qüestió és què em vols dir amb la nova de Furiosa, no? I jo crec que és un moviment arriscat pel fet de ja estàs estirant molt un xiclet que ja és la cinquena pel·lícula com a tal, però... se't valora l'originalitat d'intentar fer històries paral·leles amb personatges que connectin molt bé amb èxits que t'han funcionat molt. Perquè Fury Road tenies a Tom Hardy fent mueques.
Absolutament.
Jo crec que d'aquí uns anys la valoraré bastant més. Però de primeres em sembla una cosa que és un show que has de gaudir des del minut zero. I si no hi connectes, és molt difícil. Tot i això... li auguro una bona taquilla, perquè Miller i els protagonistes, sí. I vulguis o no, hi ha molta gent que li és igual si és una prequela o no, i van a veure el fenomen, funcionarà. Escolta, ho aplaudim. Entre la gent vagi al cinema, endavant.
Absolutament. Anem cap a... Segundo?
Som-hi.
En el siglo XX las familias te decían que los músicos eran maricas o yonkis. Como si eso fuera incompatible.
Los grupos son pura química.
Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros.
Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad.
Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba.
Vale, aquesta sí que l'he vista i ja t'auguro que formarà part de les graelles de premis per la pròxima temporada. Primer, el nom de qui la dirigeix i qui l'ha escrit. Isaac Lacuesta.
Que va estar fa dos dies en aquesta mateixa emissora.
Una bèstia.
Amb la gent de fabricació pròpia.
Una bèstia. Aquest tio és una bèstia, perquè
sí,
crec que no hi ha... Ara mateix, persona, director home, et diria, perquè és el que hi hem parlat altres setmanes, la nova fornada de dones que tenim a Catalunya i a Espanya és fortíssima, però crec que no hi ha ningú tan original com Isaac i la Cuesta en triar històries i explicar-les des de perspectives tan diferenciades entre si, però que al final tu veus que hi ha una capacitat autoral, aquest punt de... horrible, de, que diem els crítics, no? D'auteur, però que té un segell propi i que intenta trobar noves maneres de posar la càmera o d'explicar-te una història a través d'un guió diferenciat o d'uns personatges molt marcats o alguns que són molt corals, com Isaac i la Cuesta.
Jo crec que ha aconseguit una cosa que aconsegueix molt poca gent, que és que tu et poses una pel·lícula sense saber què és d'Isaac i la Cuesta i saps què és d'ell.
Sí. I fins i tot és molt diferenciada amb l'anterior que va fer.
Sí, absolutament.
Amb dos enrere i...
No, totes en si són molt diferents.
Tota la seva filmografia.
Però té algun comú, que jo no m'atreveixo a dir què és, però té algun comú que dius, això és un Isaac i la Cuesta.
100%. Aquí, amb aquesta, que és Segundo Premio, la codirecció la fa en Paul Rodríguez i el guió també en Fernando Navarro. Però de què va Segundo Premio?
Vinga.
De Los Planetes. És Granada, anys 90, la no/sí creació de Los Planetes. Per què dic això? Perquè la Cuesta no fa una pel·lícula biogràfica. En el pur sentit que nosaltres coneixem com a pel·lícula biogràfica, encara i tot sortint dels cànons de Hollywood. Això, ja sabem tu i jo el que és la canonització del guió per fer un biopic, però també ha passat molt aquí a Espanya amb diversos personatges, ja siguin polítics, ja siguin cantants o de qualsevol altra mena. Llavors, crec que és una pel·lícula molt interessant, perquè a mi, per exemple, els planetes és que no m'enganxen per generació. Però amb la perspectiva que li dona ell, que és una perspectiva que va molt bé en la fina línia de... aquestes històries fines que tu i jo diríem, ai, de reflexió, d'introspecció de la vida, etc, que si es passen una mica de la ratlla acaba sent un tostonazo que t'acabes preguntant si Terrence Malick està per darrere, però tampoc és una pel·lícula d'aquestes facilones que tu creuries que és un videoclip de la generació Z. No sé si m'estic explicant en el sentit
de la finíssima
línia aquesta, de la capacitat amb la que aconsegueix la Cuesta de moure's en aquest espai i aconseguir explicar una història de manera tan original, però que en veritat no té una originalitat tan gran, perquè una creació d'un grup, d'uns col·legues a Granada, entre cometes, és una història que tu i jo podríem repetir-te de molts grups o bandes.
Sí.
Però és que és aquí la Cuesta. Tot el que tingui el seu segell s'ha de veure. I s'ha d'anar al cinema a veure-la. Per donar suport, insistim una altra vegada més des d'aquests micròfons de Ràdio Estel, en donar suport al nostre cinema. Perquè m'és igual que sigui que Los Planetes, i jo espero que d'aquí 10 anys, Isaac i la Cuesta, faci, amb Carlos Márquez Marcet, facin el biopic dels Manel. Estaria guapíssim. Mira el que t'acabo de dir.
Sí.
Contracteu-me. Però donem suport als nostres creadors.
Veiem una cosa. Fet baixar de redacció a Rafa Sanuja. Rafa, què tal?
Hola, bona vesprada i bon dia i bona tarda.
Porta'm, Rafa.
Víctor.
Toca l'efemèride de setmana, no?
Sí.
No diguis res.
Doctor Jones?
Sí?
Deme esa libreta.
¿Qué libreta?
Lleva el diario en el bolsillo.
¡Idiota! ¿Cree que mi hijo cometería la estupidez de traer mi diario hasta aquí? No lo habrás traído. No lo has traído, ¿verdad?
Es que...
lo has traído.
Oye, luego hablaremos de esto.
Debí mandárselo a los hermanos Max.
¿Quieres tranquilizarte?
¿Tranquilizarme? ¿Por qué crees que decidí mandártelo para que no cayera en sus manos?
¡He venido a salvarte!
¿Ah, sí? ¿Y quién va a salvarte a ti, Junior?
¡Te he dicho! ¡Que no me llames Junior!
I aquí comença l'exerço...
Perdoneu, jo a partir d'aquí em retiro...
La qüestió és...
I ja us ho faré.
Has agafat una escena... Són totes meravelloses.
Però aquesta és meravellosa. Estava, Rafa, entre aquesta...
Quina?
O la de no tenia billete.
Ah, també és molt bona.
El Zeppelin. Fascinant, sí. I tots traient el bitllet.
La barreja increïble entre aventura, misticisme i humor...
Jo et diré que per mi, Indiana Jones i l'última croada és la millor pel·lícula d'aventures, sens dubte, del segle XX. Sí.
No,
compro.
Totalment.
Hi haurà altres que potser van ser més importants, un Star Wars, saps, en el punt aquell, com l'originalitat, l'impacte, i tot el que tu vulguis en aspecte sociològic o investigació cinematogràfica, bla, 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 però en termes de funcionalitat de guió i de com s'aguanta aquesta pel·lícula i generacionalment segueix triomfant, és Indiana Jones i l'última croada. 35 anys.
35, eh?
Increïble. I la química...
S'aguanta com el primer dia.
La química brutal entre Sean Connery i Harrison Ford. Com?
El doblatge?
El doblatge és increïble.
És increïble.
Meravellós. Dues veus fantàstiques. Sí, senyor.
Increïble.
No s'enfada, aquella?
Eh?
No s'enfada, aquest doblatge?
Hem perdut una mica.
En l'escola de Barcelona, noi.
Gràcies per fer-me passar, Joan Trias.
No.
Fet el teatrillo, el Rafa i jo.
Sí,
reproduir la...
Perquè me la sé de memòria.
Jo crec que jo faria molt bé d'Indiana.
Sí? Bueno, jo et faré de Henry Jones, del doctor Henry Jones.
Ai, de veritat. Del doctor Jones i els girals.
Què? Vas veure el cinema o no?
Sí. És la...
Vas tenir la sort,
és l'única que he vist, perquè les anteriors em van agafar massa petit. Però aquesta, que és del 89, si no recordo malament, amb 9 anys vaig anar al cinema. Us dic, Cinema Rex, de Castelló.
Home.
Cinema Rex, que no coneixeu, evidentment, però...
No, però a Barcelona hi havia un Rex, també.
Vaig dir-se Cinema Rex, m'agrada molt, eh?
Doncs sí. Cinema Rex de Castelló era dels pocs que tenia dues sales, una eren dos pisos, i, de fet, la sala de baix tenia també com l'amfiteatre, no?
Tenies com el clàssic, no? com a comèdia.
I la vam veure a dalt, a l'amfiteatre, i, atenció, amb pausa, amb descans de 15 minuts.
Sí? Boníssim.
Sí. Just després de quan decideixen que han d'anar a Berlín a recuperar el diari.
L'encreuament aquell.
Sí,
l'encreuament que...
I per què? Si Marcus tiene las páginas. No solo están las páginas, hijo mío. Están las claves para pasar las pruebas de mortal.
El Marcus crec que és el meu personatge secundari preferit de la història del cinema.
Sí, perquè a més té un...
L'hombre que se perdió en su propio museo.
Perquè té un marc d'evolució increïble, perquè en Busca de l'Arca Perdida és seriós e intel·ligent.
Sí.
I de sobte... La última cruzada és un despiste.
Os lleva dos dies de ventaja. Sí, alguien sí. conoce mi idioma.
Sí.
Bueno,
la pluma, Henry.
Exacte.
És més fuerte que l'espada.
En fi, un dia parlarem de cinemes desapareguts a Barcelona. Hi havia un Rex a Barcelona.
Sí?
Sí. Si no m'equivoco, Paral·lel? No. M'estic equivocant. Era Gran Via.
Jo aquí crec que t'hauria d'acabar portant el meu pare, perquè jo el cinema que he perdut, que m'ha fet més mal, és el Comèdia i l'Icària.
Sí, Comèdia a mi m'ha fet molt mal, eh?
L'Icària, ja. El Bosque funciona, és dels pocs que funciona encara, eh? El Bosque, sí.
S'ha reconvertit cap a Movie, allò que han fet els de Balanyà, però sí, encara funciona.
I funciona bé, eh?
Perquè
tenen bones promocions, i el que vam parlar de reposicions i tal.
Sí.
Un dia hauríem de fer, sí, i tal.
Ja parlarem de sales i de com funciona
entre
tot.
Entre això i el doblatge.
Sí.
Em sembla que la demostració està feta.
Escolta, marxem amb... Indy?
Ai, 35 anys, eh?
Marxem amb Indy. Víctor, com sempre, un plaer.
Un plaer.
Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, nois.
Gràcies, Rafa. Fins ara.
Fins després.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Está en Estados Unidos, le encanta el cine, se llama Matt. Matt Damon, el actor, tía, el actor. A ver, me ha pedido que le preste una pequeña cantidad de dinero, muy pequeña, que me fío mogollón de él.
Patia, perquè ja ens veia sortint a la telenotícies. Ja em va dir que es tractava tot d'una divertida broma.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La tele que ens va parir, amb David Vidal.
I 37 minuts.
Hola, què
Vidal,
tal?
Què tal?
Molt bé. Jo vull que un dia arribar aquí em faria molta il·lusió i trobar-me amb una musiqueta. Vidal, què tal? Una cosa així.
Ho farem, això.
Sí, segur que ho podreu fer. El meu aniversari no és fins al desembre, però bueno. Faria molta il·lusió.
Tens molta...
Què?
Que ho tens molt endins, que renovem.
Ah, bueno, no, això jo això ho dono per sentat, no? Un programa que va bé, que ha pujat a l'EGM, què més? Que un any més amb vosaltres, no? Bueno, això no ho decidim nosaltres, però... En fi, jo crec que l'audiència ho agrairà, eh?
Gràcies per aquest cable.
Home, tu diràs.
Parlant de cables, anem al semàfor?
Anem al semàfor. Ui, molt mal trobat, o sigui, molt mal trobat. És un desastre, això. Joan, que estem de divendres avui.
Però de molt divendres,
però molt
eh?
Divendres, eh?
Fixa't que venim d'una setmana que dilluns era festiu.
Exacte.
I se m'ha fet llarguíssim, això.
S'ha fet llarguíssim, això, eh?
Sí.
Tu no? Però ja es nota, a finals d'anys ja costa més. Ja ve més de gust quedar-se... Bueno, sortir al carrer i no
Dos
està...
Dos mesos queden, eh?
Bé, això no és res. Quin dia acabem?
19 de juliol.
Doncs pues mira, sí, dos mesets.
Ja t'ho he dit de memòria, igual. No
passant ràpid aquests dos mesos, ja veuràs. Ai. Vinga, va, el semàfor.
Parlant de coses ràpides.
Pel semàfor. Parem-ho, això, eh? O sigui, és una nova derivada, eh? Després del Vidal, què tal? Tenim els gags del Joan del divendres, que es costen una mica.
Va
vermell. Sisplau. Vermell. Fa molt temps parlàvem d'un format que s'havia d'estrenar a TV3, que es deia El Tros. Te'n recordes que vam dir El Tros? No te'n recordes, ja. Jo vinc aquí, jo explico coses i després no te'n recordes. Però jo estic segur que els nostres oients se'n recordaran.
Segur.
És un programa que presenta l'Anna Simón a TV3, que era una de les grans apostes de TV3, perquè, de fet, el van gravar l'estiu passat.
Sí.
Era un programa que anava pensat per emetre's a la tardor de l'any passat, però a TV3 no va acabar d'agradar. Vale? Llavors el van anar guardant al calaix, no sé què, no sé quantos. Vinga, ha arribat una mica l'època aquesta de l'any que no saps molt bé què emetre.
Està TV3 doncs, com per pagar projectes que finalment
doncs,
no...
Doncs sembla que sí, perquè després us parlaré, doncs, si hi ha temps, de que TV3... Bueno, us ho dic ara, que és ràpid. TV3 també ha encarregat sitcoms, ha encarregat a la gent que faci projectes de sitcoms. Llavors, tu, vale, molt bé, fas un càsting com de sitcoms. Què passa? Que ara n'han seleccionat 3. I a les 3 aquestes els hi donen pasta perquè desenvolupin una miqueta més el projecte i després se'n quedaran una. I és com, escolta, aquests diners... Perquè les altres dues, que no les veurà ningú, només emetràs la seleccionada, els hi dones uns diners perquè desenvolupin projectes. Què és això? O sigui, estira els quartos. En tot cas, El Tros, la gran aposta...
Saps que el Cifric Gras ara té un problema major?
Quin?
Portar TV3 a Eurovisió.
Ah, ho he escoltat, que ho ha dit el Molina. Tens raó, tens raó. Clar, no hi ha problemes, que ara la cosa més important, el gran projecte d'Esquerra Republicana a Europa és portar...
Però tu, tot el dia parlant d'això, per
home,
tu.
Home, és que Déu-n'hi-do, eh?
És maco, Déu-n'hi-do.
Sí, a més, és que, bueno, avui ho escoltava també en un altre programa, que era com supercomplicat que TV3 pogués entrar a la UER...
No és que, a més, la Unió Europea no n'ha de dir res, el Parlament Europeu no n'ha de dir res.
És igual. Anem al tros, que és un tema que commou a Catalunya aquesta setmana. Bueno, es va estrenar, no va anar tot del tot malament, perquè va fer un 14,5, però el que sí
home,
que és curiós... Sí, però t'has de fixar molt amb la corba, perquè és un programa que comença amb un 15,3 i acaba amb un 11,9. Això amb una estrena és molt simptomàtic de que la gent a TV3 les estrenes les mira, no diu, vaig a donar-li una oportunitat. Ho comença a mirar i després, ui, això és un desastre. Vale. I és que, evidentment, això és un desastre. Sí? Entenc que TV3 hagi tardat tant en emetre'l. És un programa... És aquesta cosa que té TV3 de voler fer una cosa però no acabar-la de fer perquè com queda malament fer un reality. Llavors és una cosa com molt editada, yeah, amb una Anna Simón que força fins a l'extrem la catalanitat. Sí. Vull dir, acaba quedant molt carrincloneta. Vull dir, tu la veus allà...
Però ella és molt catalana, ja, de per si.
Sí, però aquí la veus forçada. Comença... Clar, és un reality i comencen dient aquesta casa en un terreny on fa 15 anys vivien... Fa 15 anys. Fa de dos segles vivien els Iber. Bueno, coses d'aquestes que és sí, com... No cal aquesta introducció per donar-li un cert or cultural. Voleu fer un reality? Feu un reality. Tira, i feu-lo bé.
No calen les coses.
Però llavors feu-lo bé. Llavors hi ha també el Miquel Montoro, que és aquest noi de Mallorca o de, no sí, sé, de les Balears, que va ser molt viral, que està no sosso, sinó el següent. O sigui, està avorridíssim, ah, sí? No té cap mena de paper. El veus...
Era molt divertit, aquest noi.
Era molt divertit en les seves xarxes, però clar, aquí no té cap mena de paper ni de protagonisme.
I els hi passa això, eh?
Jo crec que és un dels grans problemes del programa. Van confiar molt en aquest noi que no havia fet res així de televisió en plan programa. Llavors falla molt que tenir un jurat que està totalment desconnectat del que és el programa. Jo li auguro molt mal futur al tros. I em sap greu perquè Anna Simón és una d'aquestes coses que TV3 ha anat provant i que torna i després desapareix 3 anys, la tornen a provar. I jo crec que aquí no és el seu projecte, així que
bueno. Jo et compro molt una cosa que sovint fa
no
TV3.
Vist, no? Perdó.
No, el tros vale. No. T'imagines que et dic que sí, tot i que no me'n recordava.
Exacte. No, perquè no, no. Diu, ah, sí, allò que van fer l'altre dia de l'oci.
No, no he vist. Però sí, TV3 acostuma a fer una cosa que per mi és una mica rara. Què és? Aviam, tu tens els 30 minuts i el sense ficció per fer documentals d'història, si vols, que està molt bé, però llavors els tipus reality, si vols, o coses així, necessiten com agafar un fil seriós d'història, allò de les herències, per exemple.
Sí. Ho han de vendre d'alguna forma perquè el públic, de cop i volta...
intel·lectual.
Exacte.
Ja tens el 30 minuts i no sense ficció.
Sí, no cal. I si t'ha costat molt fer realities, i ara n'has fet, ja has fet la travessa, que la travessa va molt de cara amb el que és i amb el que deixa de ser.
Allò sí que ha funcionat.
Sí, allò ha funcionat molt bé, però veurem com va amb Obert, també t'ho dic. Ja, llavors allà serà la prova de foc. Però en aquest reality del tros és com... Tios, és que és un desastre. Joan, vull que ho mires un dia. Jo la seva setmana que havia ve el Marc, però quan torni vull que en parlem i que em donis la teva opinió, a veure què t'ha semblat.
Ho miraré.
I anem al que és un reality, que això sí que és un reality autèntic, i tot i que Telecinco...
Ni excuses ni res, eh?
Ni excuses ni res, però recordem que Telecinco es venia ara com una televisió blanca i familiar, però aquests supervivientes ha dinamitat tota aquesta suposada imatge que volien vendre des de la cadena de Mediaset. Hi ha hagut molta jarana aquesta setmana, el programa ha tingut rècords d'audiència tant a Espanya com a Catalunya, amb la figura d'Àngel Cristo, que recordem que és el fill de Bàrbara Rey el seu pare, que també es deia Àngel Cristo. Aquest noi, aquesta setmana, arribava a abandonar el programa en una discussió, sortia a... dinamitat cap a la illa, corrent, va haver de venir l'exèrcit hondureny a rescatar-lo, o sigui, helicòpters, gent amb matralletes... No. T'ho juro, el noi va agafar, es va fotre al mig de la selva...
Això és un reality.
Clar, això és un reality. O sigui, el reality va sobrepassar les fronteres i els límits que tenen marcats a la illa.
Vivem dures.
Era molt perillós, perquè realment en aquestes illes tant hi pots trobar un indígena descontrolat com un bitxo, una serp, que et pot ser realment perillós.
Indígena descontrolat.
Home, sí, vés a saber que hi ha en aquestes illes, perquè els programes aquests van a fer els supervivientes, es queden allà al borde del mar, però introdueix-te tu a la...
Tira
selva endins i a veure què et trobes.
molt perillós. Fins i tot l'exèrcit hondureny, com que Telecinco els hi mostrava la càmera, van enviar un comunicat que no volien sortir en el programa, perquè fixa't, els veus allà amb les matralletes. Anem primer a veure un moment de la discussió que va fer que esclata tot això, després la reacció de Carlos Sobera, aquesta discussió, bueno, déu-n'hi-do amb el que deixa anar l'Àngel Cristo.
Va, som-hi.
Eres una desgraciada, indigente mental, basura, gentuza.
¿Qué es lo único que sabéis hacer vosotras, las mujeres? Pisar a los hombres.
Expulsarme, no quiero escuchar más gilipollece aquí.
Sí, aquí te expulsan y tienes que ir al psiquiatra, al psicólogo. Todo lo fuerte que tienes físico, mental, se te va.
Sí, verdad, soy una mierda de mujer.
No, gentuza.
Que la política barata y la demagogia y esta involución a la que estamos sometidos los últimos años no es normal. Que esto ya tiene que parar un poquito, porque de verdad las situaciones parece que tenemos los hombres que pedir perdón por nacer hombres, y no es así. Madre. En algún momento hay que ponerse en el lugar también
querido,
mío.
Ángel, yo creo que con eso, con ese discurso
decisión,
te equivocas.
Para que yo tome una decisión de salirme,
te equivocas.
Para que yo vuelvo a repetir, busco la igualdad, de verdad. Por favor, ¿me podéis dejar hablar? Busco la igualdad
Mi
igualdad
Ángel,
real, no la política barata y la demagogia.
Vale, si buscaras la igualdad real, hubieras tratado de una forma diferente a tus compañeras desde mi punto de vista. Y ese discurso...
Es el discurso, la igualdad real.
No es el adecuado.
No sabia que aquest programa es feia Vista Alegre.
Uau.
T'ha agradat aquesta, eh?
Bé, molt ben trobat aquí. Bueno, aquesta ha estat millor que les de l'inici del programa. No, molt heavy, l'Àngel Cristo.
Molt bèstia.
Que està passant una mica el que passava amb Antonio David, l'ex de Rocío Carrasco, que és un senyor, perquè tot aquest odi que té cap a les dones és perquè ell va... la seva exdona va interrompre... Va posar una denúncia contra ell pel maltractament. Uh-huh. Finalment va guanyar Àngel Cristo, però ara no pot veure la seva filla, bueno, hi ha tota una situació complicada, familiar, i tot això va generar amb la discussió que hem vist a l'inici, perquè una concursant li va retreure aquesta situació de que no veia la seva filla. En tot cas, ha estat expulsat del programa, no sé si tant pel fet de que es va trencar les normes i va sortir, es va fotre a l'illa,
suposo, per
aquest discurs, tot acabat sumant. En tot cas, va estar bé que Carlos Sobera parés el peu en el seu moment i en un programa en prime time, que el dimarts va fer més d'un 20% de share, li parés els peus i posés les coses com havien de ser.
Està molt bé.
Ja tocava.
Sí.
No, Àngel Cristo realment era una de les grans apostes del programa perquè estava donant molt de joc, però ha arribat a un punt que ja se'ls ha descontrolat.
Ha trencat el joc.
A la productora se li ha descontrolat i ara no parlaran d'ell, no el tindran a plató, més que res perquè els hi fa por tot el que han arribat a negociar amb aquesta persona que no ho pugui llargar per la boca.
Clar. Anem al Albert,
que no sé, Tor, l'has vist?
Sí.
I què, ens agrada o no ens agrada, Joan?
Molt.
Vale, m'agrada.
Segurament molt, perquè m'esperava una cosa bastant pitjor.
Sí, jo també. Ha sigut d'aquells programes que del principi era aquest cas de fa 30.000 anys...
No, aquest cas de fa 30.000 anys... és divendres, ja em perdonareu. La punyetera maqueta... L'escenografia de Carles Porta davant d'una llar de foc, com si fos una senyora de 80 anys explicant un conte... No m'acabava de convèncer.
De fer el pes.
Això va ser el primer capítol, eh?
Sí.
Hem arribat ja al quart.
Sí.
I m'agrada molt.
No, està molt bé. Sí. Està molt ben conjugat una vegada més aquesta mescla entre true crime i costumbrisme català, que això sempre ens agrada molt. El que està molt bé també és que Carles Porta, per primera vegada... A veure, sempre ha tingut un ego una mica desmesurat, però en aquest cas, Carles Porta passa a ser un element més protagonista de la trama, perquè apareix fa 30 anys, reapareix, s'enfronta amb els acusats...
Sí, t'anava a dir una miqueta massa de Porta, sí.
Sí, però a mi m'agrada. O sigui,
però està ben trobat.
Aquest punt més, exacte, perquè és una persona que s'ha involucrat molt en aquest cas, llavors té un element més que ja va més enllà del que era Crims, no? I sí que és veritat que al principi era com, ostres, a Crims m'agradava perquè els casos eren conclusius, començaven i acabaven el mateix dia. En aquest cas, això, el primer dia era com, ostres, aquí tardaran a desvetllar-nos al final, però també té aquest punt de sèrie, no?, que t'enganxa i que cada setmana vol saber una miqueta més com va evolucionant.
Recordem que hi ha sentència.
Sí. Jo és que no la sé i no la vull saber.
Val. Hi ha sentència, Tor.
Vale.
Existeix una sentència.
Vale.
Però hi ha el dubte. Segueix el dubte.
És una mica com el caso de l'Assunta, de la sèrie, que sí. També queda una miqueta, sí, sí, doncs tot mica i que hi ha una sentència, ah, però les coses no t'acaben de quedar del tot clares.
Sí, sí, és una mica això.
Doncs està molt bé, i ha arribat al punt de que ahir sortia publicat a 3Player, la plataforma de 3Media, ha comprat la sèrie, sí. I la Sexta la matrà en obert. O sigui,
m'han dit que la gent de Tor està molt contenta.
No gaire, no entenc, perquè hi ha moltes visites turístiques.
I espera que s'emeti a Espanya, això.
A veure si passa com al Parc Güell, hi ha manifestacions...
Si faran una Louis Vuitton a tot.
Bueno, no em sorprendria, eh? Vull dir, Catalunya, estem preparats per tot, i si hi ha una marca i en calés, aquí la gent s'hi posa, sí, posa de cara.
Saps el que m'agrada més de Tor? Que t'agafen... És a dir, tu no ets un espectador que mira el programa i prou.
Ja. Yeah.
T'agafen bastant com si fossis una espècie de jurat. Juguen amb tu.
Exacte.
I està bé.
Sí, 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 està molt bé. I a més, ens han anat presentant... No ha sigut un cas d'aquests que va evolucionant el cas, sinó que primer et presenten una família, ara, després una altra, no?
Tu ets més de Sansa o de Palanca?
Jo sóc més de Palanca.
Vaya dos.
És que vaya dos persones van arribar juntant un poble tan diminut de Catalunya. Es van ajuntar dos perles que allò havia d'explotar en algun moment. Vull dir, alguna cosa havia de passar. I els hippies.
I els hippies. No oblidem que ja hi ha cada hippie.
Amb aquell paper secundari que és com... Aquí, aquesta gent, ojo, cuidado.
Crec que ho entendré com...
Pues, igual,
no vull fer humor negre
de coses que han passat. I que
però no acabo d'entendre perquè Sansa no arriba als nostres dies, però la meitat de hippies són vius.
Són vius, sí, perquè vida bona tampoc en portaven, però allà hi són, eh? Han aguantat... Bueno, la vida al camp té aquestes coses. S'allarga molt.
Sí, sí. Sí. Un titular de... David Vidal,
la vida al camp
s'allarga molt.
Això dona per tuit. Sí, ja ho farem, ja ho farem.
Si us plau, anem una mica a l'actualitat.
Anem, fem una selecció que porto moltes coses i tampoc tenim tot el matí per fer-les totes.
No, tenim 8 minuts.
Anem a la que ha sigut la gran notícia, que això no ho portava apuntat perquè va saltar ahir la tarda el programa, el Ni que fuéramos, el programa dels ex de Sálvame, que han tornat, que ho estan petant a YouTube. Ahir sortia la notícia publicada, bueno, publicaven ells mateixos, de que els ha comprat TEN, o sigui, el canal TEN de la TDT, que és en aquest programa on s'emet el programa Caso Abierto, el programa aquella jutge de Miami, l'hauràs vist alguna vegada, algun tall, Joan, aquella que va anar una noia que es deia Moon, i ella li diu, no, te llames Luna. Joan, estàs molt desconnectat. Sisplau, algú sap de què li estem parlant? Home, sisplau, és que, Joan, et falten referents de la cultura popular. No. Doncs en aquest canal s'emet únicament aquesta jutgessa, Ana Maria Polo.
Bueno, 24.
No 24, però emeten com 8 o 9 capítols al dia, tots seguits. I ara què passa? Que TEN tindrà també el Ni que fuéramos... en antena. Val. Llavors, això ha sigut un gran... En una setmana que els hagin comprat des d'una televisió obert, que puguin competir una mica cara a cara contra AR, vull dir, hi haurà una guerra
AR.
Interessant. Tot i això, aquesta setmana ens portaven un moment bastant divertit en el que llegien precisament un missatge d'Àngel Cristo i no sabien dir l'expressió d'ixt. Llavors, bueno, anem a escoltar el tall en què hi ha Maria Patiño, Belén Esteban i Déu-n'hi-do.
Va, som-hi.
Àngel Cristo, Dixi.
Dixi. D-I-X-I-T.
Dixi.
Sí, Dixi no. Dixi.
¿Qué año se empezó?
Escúchame,
Dixi, latín y griego. Pregúntale qué es Dixi.
No, es que estaba preguntando. ¿Dixi?
Dixi. Dixi no. D-I-X-I-T.
Oye, es que claro, yo
estoy
defendiendo que hay determinadas cosas dice, que no se pueden mezclar con el show y estamos...
Esto es. ¿Qué? Esto es.
En inglés.
Vale, ya lo sabes.
No, es latín.
Es el latín.
Ah, bueno, y a mí me lo ha puesto el teléfono en inglés. Bueno.
És un zoològic.
És que és surrealisme, ningú una sitcom que pugui fer TV3 pot aconseguir aquest guió. És que és impossible. És impossible. Ell allà, Dixi.
La Patiño em sembla que és tota sèrie.
Tota sèrie. És que, clar, jo aquest...
A veure, que les he dit que...
Clara, no. I això és que és molt fort.
Ai, has escoltat l'entrevista a Belén Esteban ahir?
A RAC1. Sí. Ah, perdó, que he dit el nom. Sí, me la vaig escoltar. Va estar molt bé perquè el Basté li va fer com un recorregut de tota la seva trajectòria. des de l'inici fins al final.
Eufòrica,
sí,
eh?
Estava content el Basté,
sí,
no?
Sí, sí,
sí, sí. I ella va estar molt, molt moderada, per com és ella, va estar tranquil·la, contenta, agraïda a los catalanes que la quieren tanto,
sí,
no? I
sí, 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 sí.
Sap vendre bé la Belén i, ostres, els està anant molt bé. Estan sonant ara mateix a YouTube i als streams més vistos que l'Ibai, que el Rubius, que tota aquesta gent que porten temps, estan ells al capdavant. Així que els hi vagi molt bé.
Més cosetes, va.
Eva Soriano, sabeu qui és? Aquesta presentadora que ha fet moltes coses a nivell de Movistar, va estar tocant a Mosuena, crec que va estar zapeando. És una noia que jo desconeixia fins i tot que era catalana, és de Reus, i TV3 li ha donat el seu primer programa, que es diu Atrapats, que és una espècie d'escape room, que ara estan de moda les escape rooms, vull dir, quan toquen un gènere el tot home el vol fer. Clar. Doncs l'Eva Soriano tindrà la seva oportunitat com a presentadora a TV3, amb una espècie de reality també, amb famosos, on hi haurà l'Helena Gadel, el Roger Coma, l'Arnau París, que és l'Arnau París, el coneixeu bé aquí.
Sí, home, sí.
Doncs l'Arnau París, el Juan Avellaneda, doncs hi haurà tot un grupet de famosos fent un programa... Que bueno, serà una espècie d'escape room amb famosos, ja, si...
Està molt bé. I el París el tindrem aquí, eh?
Pues li preguntes això,
home,
perquè a veure com no s'està acollint aquest programa i a veure com els hi va. Més notícies així rapidet. Torna, va. Caiga quien caiga.
No m'ho puc creure.
Caiga quien caiga.
De veritat?
Sí, sí, sí. Sí,
el segon no va funcionar gaire,
no va funcionar,
eh?
Jo crec que... I la Tània Sàrries, pot ser que fos l'època que ella era la presentadora? Va haver una època que ella ho va presentar a la Sexta,
va haver una època que ho van fer tres dones.
Ah, pot ser, que hi havia ara Milán,
Sàrries.
No,
i abans d'això va haver una època que ho van fer tres nois,
sí,
que crec que només repetia Juan Raboneta.
El Juanra, que era el presentador, no? Sí. Era com una mica el Wyoming.
I Juan Raboneta havia començat com a reporter.
Exacte, i el van passar, sí que va començar Telecinco, que va passar per la Sexta.
M'agradava molt que Caiga quien caiga,
molt bé.
A l'inici de tot.
Sí, clar.
Jo... Del Gran Wyoming.
Sí, el Gran Wyoming, sí, sí. Tota
Pablo
aquesta
Carbonell,
gent.
Pablo Juan Rabonet.
Exacte.
Hi havia molts. Arturo Valls va començar.
Arturo Valls va començar allà. De dones no n'hi havia gaire, per això. Vull dir, va ser una de les marques del programa. Després potser em van anar introduint.
Clar, clar, clar.
Però sí, és un programa que va marcar època, que van tenir molts moments bastant importants, amb gent molt famosa, el Rei, l'Aznar, tota aquesta gent en el seu moment molt important. I torna a Telecinco de cara a la tardor.
Vull
dir, com sabem, Telecinco està una mica provant de tot, et prova d'un Gran Hermano, on caigui quien caigui, van provant formats a veure què els hi funciona, i una de les apostes és aquest.
Sabem
aquest,
qui serà o no?
Caigui. No, no han dit res. De fet, és una cosa que està encara a les Beceroles, que es diu, i veurem com acaba d'anar.
Que en dos minutets.
Dos minutets més. Pels fans dels documentals de la Segona Guerra Mundial, en els que m'incloc, aquesta notícia no li interessarà gaire gent, però que sapigueu que tota aquesta gent que li agraden els documentals de la Segona Guerra Mundial, amb l'arribada de la intel·ligència artificial, han arribat a desxifrar el que diuen, el que es diuen els grans líders com Hitler i tota aquesta gent, els han arribat a llegir els llavis i tenim les transcripcions dels que diuen tots aquests líders històrics gràcies a la intel·ligència artificial. Això ho podem veure a la 2, a Documaster, que és un tipus de gènere que funciona molt. Els documentals de Hitler és un gènere concret.
Jo no sé què passa.
No, o sigui, és una cultura del documental de
és que tot vuelve.
No, bueno, exacte. Jo crec que va bé que... Jo però crec que està molt bé que es vegi aquests documentals.
Sí, home, si tant que està bé.
Perquè s'ha d'aprendre del passat per no repartir els mateixos errors.
Ara.
Perquè sembla que... Bueno, fa dies ja, fa temps que diem que torna a l'extrema dreta, ara les europees
veurem.
Jo crec que ho veurem molt,
sí,
serà
sí, sí,
com la gran hòstia de realitat que ens endurem.
Sí.
Ja els tenim a casa nostra amb dos... Bueno, estem fent política i no toca, però ja el tenim a casa nostra amb no un partit. O sigui, l'altre dia vaig escriure un tuit: Catalunya és l'única regió d'Espanya amb dos partits d'ultradreta en el Parlament.
És
Vull dir, tenim aquest gran mèrit a Catalunya,
Mira,
ens podem sentir orgullosos.
Som uns innovadors.
No només paguem sitcoms i després no les emetem, sinó que tenim dos partits d'ultradreta al Parlament, així que felicitem-nos.
Tu has vist les imatges, però,
de què?
De la veu de Hitler?
He vist les imatges, sí.
Ja
l'has
escoltat, eh?
Sí, sí, sí.
Val.
No he vist el docu, però he vist les promos que han fet.
Ah, exacte.
Amb Oriol Malés, que ho va anunciar.
A través de
Twitter.
De X.
Sí, exacte.
Dixit. Ho dic perquè no li han posat una veu massa...
Sí, no la trobo apropiada. No li correspon gens. És com, tio, ja que
busquem-nos
teniu...
Busquem-nos la paz, no sé què.
Sí,
saps?
Sí, sí. Com... Ja que ho tenim, ui, almenys fem-ho bé, no? Ja posem una mica d'interpretació de com era el personatge.
Posa-li una veu més dolenta, no?
Totalment d'acord, totalment d'acord.
Però un noi que estigui... De sí, que estigui... Un scout.
Exacte. Una formiga de l'Hormiguero. Sí,
Vidal,
sí, sí.
Et quedes?
Em quedo una estoneta amb la Júlia.
Doncs vinga, va, anem a les notícies i de seguida, premsa rosa.